El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
La diabetis afecta poc més de 500.000 de persones a Catalunya, una patologia que és crònica i que, per tant, és incurable. A la regió metropolitana nord hi ha poc més de 100.000 persones afectades per aquesta patologia. Són dades que s'han donat a conèixer avui en el marc de la commemoració del Dia Mundial de la Diabetis, una data que se celebra il·luminant de color blau l'Ajuntament de Sabadell. Des de la regió metropolitana nord de l'Institut Català de la Salut aprofiten la jornada per recordar les necessitats que tenen els ciutadans que pateixen aquesta patologia. La responsable de l'àrea d'infermeria i continuïtat assistencial de l'atenció primària metropolitana nord, la Maris Nart, assenyala els factors de risc que poden portar a patir diabetis.
Des dels equips d'atenció primària us poden ajudar a controlar els factors de risc, com és el sobrepès, l'obesitat, l'hipertensió, la vida sedentària, com us deia, incorporar exercici físic, el colesterol o el tabac.
D'una banda, Isnart assenyala que cal tenir en compte la importància de fer exercici físic de forma regular i, a més, tenir un control exhaustiu de l'alimentació. A tot això cal sumar-hi també la necessitat de conèixer perfectament la malaltia.
Requereix un bon control metabòlic i per controlar la malaltia és molt important conèixer quatre aspectes claus. Un és l'educació, saber el que és tots els coneixements sobre la malaltia i saber com l'hem de cuidar i quines proves ens hem de fer per poder-la controlar.
Per fer front a la malaltia, els diabètics han de recórrer la medicació punxant-se insulina diversos cops al dia o fins i tot portant bombes que van emetent la substància necessària.
I per últim, en el cas de que se'ns hagi prescrit un fàrmac o una insulina concretament, sovint s'han de prendre diverses vegades al dia fer un bon compliment del tractament.
I en aquest sentit, al Cafè de la Ràdio volem descobrir com és la vida d'una persona que pateix diabetis. Per això, a aquesta hora podem conversar amb la sabadellenca Sandra Córcoles. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
Quan et van diagnosticar la diabetis?
Va ser durant l'any 2017, aproximadament.
I com ho van trobar? Què va passar? Quin eren els elements de salut, per dir d'alguna manera, que feien pensar que hi podia haver això al darrere?
Em van fer un control mèdic a la feina, una analítica d'aquesta de seguiment, i van veure que en allà, doncs, això, el que era el control associat a la diabetes estava disparat. I bueno, i jo ja estava amb símptomes que estava debutant, que es diu. Passa que jo no sabia el que em passava, però jo tenia els símptomes típics de la diabetes.
Que són? Quins són els símptomes típics?
Vaig començar... O sigui, primer... Abans dels símptomes, doncs jo em vaig engreixar molt, no em cuidava i estava molt... Bueno, vaig passar una època així estressada. I arrel d'això, doncs, de sobte, vaig començar a beure moltíssima aigua, menjar moltíssim i aprimar-me. I era bastant raro, perquè és això, perquè menjava moltíssim, sobretot hidrats de carboni, de croissants, molt bèstia, o sigui, menjava molt. I em m'aprimava. I va ser i inclús que també amb la vista també se m'havia alterat la visió. I va ser la revisió de l'analítica de feina que em va sortir això. Sí.
I a partir d'aquí, què ha estat el més complicat? Com s'adapta una persona? Perquè quants anys tenies llavors?
Pues sí, 30 i alguna cosa.
Com s'adapta una persona allò amb 30 i alguna anys que de cop i volta li diagnostiquin una malaltia com la diabetis i de quina manera es porta, no? Què diries que és el més complicat a nivell d'adaptació?
Jo crec que l'educació alimentària, perquè, clar, has de, el teu cos, no?, i la teva ment i la teva situació personal, la teva estabilitat i tot això, pues jo devorava el menjar, ¿vale? Llavors, menjar bé, pues no menjar alimentació processada, no? I després te n'adones que hi ha molts aliments que tenen molta quantitat de sucre, que jo en consumia bastant, i que fins que no et passa una cosa així, tu no ets conscient de lo que... Bueno, que tu menjant allò, doncs a tu no et fa bé, saps? I llavors jo diria que és això, que és l'educació. El primer és a menjar bé. I després, pues, el que seria la medicació. Jo vaig començar amb metformina, amb pastilles, no? Una pastilla al dia, i tot el tema es va complicar fins que, bueno, quan ja t'has de subministrar insulina, pues el tema aquí ja se complica més.
Clar, perquè ara mateix, a nivell de medicació, què és el que estàs prenent?
Clar, jo ara estic amb metformina, estic amb insulina lenta i insulina ràpida. Jo ara necessito la insulina per menjar qualsevol cosa.
Cada vegada que menges necessites posar-te insulina?
Sí, sí, sí. Per això, que això puc fer l'esmorzar, el dinar i el sopar, ¿vale? Si vull berenar, també haig de posar-me una dosi més petita d'insulina. I necessito per dormir també la insulina lenta, que es diu, que és la que actua durant tota la nit per evitar que et doni pics de glucosa.
I això entenc que injectat, no, Sandra?
Sí, això són uns bolis que els has de portar a sobre i llavors tu tens una taula i segons com estiguis de les mesures de glucosa en sang, doncs has de punxar-te una quantitat o altra d'insulina. Hi ha com una taula, ¿vale?, que et dona l'endocrí i això doncs és la teva pauta.
I a més entenc que, clar, cada vegada t'has d'anar punxant el dit perquè surti la miqueta de sang per saber quina dosi d'insulina necessites, no?
O sigui, en el meu cas, aquest any em van posar l'aparell, que és un mesurador que es posa al braç, que és com una espècie de rodona blanca, que l'has vist a molta gent segur,
sí.
I és un sensor que, connectat al teu telèfon, és un dispositiu que et mesura en continu, cada minut. I per què és important aquest sensor? Perquè els diabètics tenim les hipoglucèmies, que són superperilloses, i després també les pujades de sucre, però sobretot les baixades de sucre, pues que tu, pues això, pots estar bé, ¿vale? Es comencen a notar uns símptomes, però clar, si estàs adormit o així, pot ser que no siguis conscient. I llavors aquestes baixades de sucre et pots quedar inconscient. Llavors l'aparell et mesura aquestes pujades. Hi ha una concentració límit de baixada i una concentració límit de pujada que t'avisa, que t'arriba al mòbil una alerta. I aquesta senyal també li arriba al familiar que tu triguis o que si tu vols, el que sigui. En aquest cas li arriba al meu marit les senyals d'alerta. Ell sap si està a la feina, pues, si jo estic bé o si estic, pues això, si estic la baixa de sucre, pues, també li arriba aquesta notificació.
Clar, i entenc que a partir d'aquí, llavors, si tu estiguessis dormint, doncs ell se'n podria adonar i, per tant, podria fer tot el que hagués de fer perquè no et passés res, no?
Clar, el sensor aquest només pita. Pita i et diu, menja, saps? Pita i llavors et surt la concentració, te l'has de passar i llavors, clar, si estàs a 50 o així, doncs has de beure un suc, has de menjar perquè, si no, el sucre baixarà. O sigui, la tendència és anar en baixada i pues això, pues és bastant perillós si no s'actua.
Sandra, tu tens un fill per l'embaràs, pel part, quines implicacions té?
Bueno, pues va ser una miqueta complicat, però bueno, em van portar molt bé al taulí. Pues ja et porta un endocrí durant tot l'embaràs, tens unes concentracions que tu has de mantenir d'estabilitat, per seguretat. O sigui, és que durant l'embaràs es complica tot perquè l'evolució ja de tot el tema de l'embaràs, dels mesos, pues no et punxes la mateixa dosis d'insulina perquè el teu cos va canviant. I pels endocrins i per tu és com difícil de controlar tot aquest procés, però, bueno, però es pot arribar a controlar. I jo la complicació que vaig tenir va ser que als 8 mesos d'embaràs em vaig quedar inconscient al sofà i va haver de venir i estava sola a casa perquè és això, em va donar una baixada de sucre. Jo no tenia cap dispositiu de mesura en continu ni res. Jo quan tenia hipoglucèmies ho sabia perquè pues això, tens com sudoració, sobretot és la sudoració, no? De cap a peus. Estàs així com nerviosa. I ja et mesuraves, et punxaves el dit i sabies que estaves a 60, a 50. Però jo que en aquella ocasió pues, em vaig quedar dormida al sofà sense cap dispositiu d'alerta. I llavors, clar, pues, va haver de venir el SEM a casa i bueno, pues em vaig quedar inconscient 30 minuts o així aproximadament.
I llavors pel part i tot i la recuperació postpart ja sense més problemes?
Sí, això sense cap problema. Vaig tenir una baixada de sucre, em van portar a l'hospital, el bebè estava bé. Després que el postpart també s'ha de controlar tot. És el tema de que has d'estar contínuament controlant-te com estàs, no? I amb el nen encara més, no? Perquè no pots estar a 600 ni a 500 ni això. Vull dir, has d'estar amb uns controls que l'hospital et dona, vale? Llavors has de menjar bé, has de subministrar-te bé la insulina, has d'estar com molt pendent d'això, i més durant l'embaràs, vale? Després del postpart, pues això, les hormones una altra vegada i tot, el cansament, l'estrès, pues també la diabetes també s'ha de portar controlada. També, o sigui, és que és durant tota la teva vida que has d'estar pendent d'allò, però sí que durant l'embaràs allò era pues, un factor de risc, saps? Per si és un embaràs de risc. I has de tenir els controls super, super rigorosos.
Acabo, Sandra. Com veus el futur? Perquè m'explicaves ahir, no?, que ara has d'anar al taulí i que t'han de posar una espècie de bomba. Què vol dir?
Sí, que com que jo, diguem-ne, que ara soc diabètica tipus 1, jo vaig fer vaig fer com de tipus 2 i el meu cos ha com evolucionat, ara soc insulinodependent. Llavors el meu pàncreas no funciona bé, doncs a sobte em disparo a 350 o de 350 a 50 o així baixo en una hora i mitja. Llavors, per evitar totes aquestes fluctuacions i tot, doncs m'han de posar en continu una bomba per estabilitzar el que serien les mesures de la glucosa i evitar que jo tingui tantes pujades i baixades. I llavors el que fa és estabilitzar la concentració, que estiguis estable.
Sandra, gràcies. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
El cafè de la ràdio. Twitter @RadioSabadell. El cafè de la ràdio.